smile even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining.
Vinga, va, ja reconeixeu aquesta sintonia, per tant, sabeu que ve una estona de conversa.
De psicologia, per fer el rodolí.
Ah, és veritat.
Sintonia psicologia.
Molt bon dia, Vanessa Parellada.
Molt bon dia a
gràcies,
tothom.
Gràcies per, posar una miqueta de ritme al programa, que avui porto un matí d'aquestos...
espessos,
no, és sí, que... espès, en el sentit de que, com en Trabanco, passa a vegades, no? Perquè vaig anar a dormir prompte i tal, ja vam molt aviat... Però, no sé, ja va, això va dies, tu. Ja va dies sí. que saps, el CD, la màquina, el capçal, no acaba de funcionar, li has d'anar fent cops.
Has de reiniciar, Bernat. Has de reiniciar.
Haig de reiniciar el reset.
El sistema.
No sé on tinc el botó del reset, però l'hauré de buscar perquè avui... Escolta, detonants emocionals.
Parlant de botons.
Sí, un bon detonant seria això.
Sabem que tenim
reiniciar.
Aquest botó, no?
Sí, és veritat que de vegades reinicies, depèn del dispositiu, quan ja està bastant cascat, com jo.
Sí.
Ostres, el reinici...
L'estona que necessita per rearrencar, a vegades dius, és igual, ja m'espero.
Sí,
que...
i al principi va lent, va molt lent, i llavors doncs, no ens ho podem
igual
permetre.
Igual tens masses cookies i masses temporals.
Cookies i temporals. Cookies t'asseguro que en tinc moltes. Cookies, ja et dic, de xocolata, i cookies metafòriques, n'hi ha moltes.
Sí, és que a certa edat tenim moltes cookies, molts temporals.
Perquè ja et dic, que fronts a les nostres vides, a la vida d'un home o una dona del segle XXI, si no és que és molt ric i té molt de temps i és feliç, doncs la vida és dura.
Bueno, nosaltres som feliços malgrat les adversitats, no?
Bueno, això de felicitat és un tema a parlar-ne.
Me l'apunto. Sí, com podem ser més feliços?
Com podem ser més feliços i si existeix aquesta felicitat permanent, no?
No, ja et dic jo que no. Programa cerrado.
Pensadors, escriptors, literaris, grans escriptors parlen de la felicitat com... com bé, com al final, no? Quan ens ho mirem en perspectiva, com petits moments de joia, no? Però que aquest estat, aquesta taràxia és una
quimera,
no?
Jo crec que la felicitat és el camí. El camí és una actitud i és el camí, és caminar. Caminar en pau i caminar i aprofitar els bons moments. Però bueno, li podem dedicar un programa, si vols, en això.
Molt bé, però avui detonants emocionals.
Parlant de temporals, fixa't tu que m'he trobat, com és la serendípia de les coses. Avui m'agradava parlar d'aquest tema perquè és un tema que genera molt malestar, no és un tema supergreu i superimportant, però genera molt malestar, perquè al final no podem controlar les nostres emocions, perquè les nostres emocions al final són un sistema d'alarma que tenim, però de vegades, i amb més freqüència del que voldríem, experimentem una reacció emocional que no es correspon amb el que ens està passant. Això és el que diríem que és un desencadenant emocional. És una persona, un lloc, una cosa, una situació que provoca en nosaltres una reacció emocional molt intensa, inesperada, i que fa que revisquem una sensació passada desagradable. És a dir, qualsevol estímul en realitat pot ser un desencadenant emocional, perquè funciona a través del condicionament clàssic de Pavlov, que un estímul neutre s'associa a un estímul amb contingut, i llavors l'estímul que en principi era neutre acaba adoptant aquest contingut i també acaba sent un estímul negatiu en aquest cas, no?
No,
Els desencadenants també és important entendre que no són amenaces reals. Encara que desencadena en nosaltres aquesta resposta de lluita, així en general, o de fugida, no és un estímul en principi amenaçant objectivament. I de fet, pot ser que algú pensi que estem exagerant, que no s'entén per què reaccionem d'aquella manera, i moltes vegades ni nosaltres mateixos i mateixes entenem què ens està passant. I hi ha un sentiment molt associat en aquests desencadenants emocionals o a l'emoció que sentim, aquesta reacció que sentim, i és la vergonya, no? De dir, és que no sé per què m'estic sentint així i em fa molta vergonya. comportar-me així, reaccionar d'aquesta manera, quan ni jo mateixa a vegades entenc què passa, no? Uh-huh. Quines poden ser les causes o com es formen aquests desencadenants? No hi ha una literatura concloent, concreta, però sí que se sap científicament que els records traumàtics, perquè el que sol haver-hi darrere d'un desencadenant és o algun record negatiu que hem associat amb el fracàs, la vergonya, que després associem a certs estímuls, a alguna situació estressant o d'alta pressió o desafiant que podem haver viscut en el passat, alguna interacció amb persones específiques del nostre passat que llavors avui en dia amb altres persones sentim emocions intenses de tristesa, enuig, frustració, alguna pèrdua o dolor que hem viscut en el passat. El que fem, el que passa, el que fa el nostre cervell és que codifica aquests esdeveniments traumàtics o els records traumàtics de manera diferent a com registra els records no traumàtics. Per tant, els esdeveniments traumàtics, els que traumàtic en general, una cosa que ha provocat una petja important en nosaltres, solen quedar fora de la memòria conscient. Però el nostre cervell i el nostre cos, ja vam parlar en el seu moment de la memòria corporal, conserven un registre d'aquesta experiència que vam viure nosaltres amenaçant. I per intentar evitar danys futurs, el nostre cervell connecta la resposta de lluita o de fugida amb recordatoris del trauma, com una olor, una imatge, un so específic. Llavors, quan ens exposem a un desencadenant, a un estímul que ens recorda inconscientment a aquest passat traumàtic, reaccionem com si estiguéssim amenaçat. Què sentim o de quina manera es pot estar, què hi pot haver en la formació d'aquest desencadenant? Primer, hi ha una experiència, un esdeveniment o situació que provoca una forta resposta emocional, un esdeveniment traumàtic, pot ser fins i tot una ocasió alegre, però és un esdeveniment amb una forta càrrega emocional. El segon que passa és una associació. Amb el temps hi ha certs estímuls, com dèiem al principi, aparentment neutres, com poden ser sons, olors, llocs o persones que associem amb aquesta experiència emocional, i aquesta associació sol ser un procés inconscient. Després, el cervell emmagatzema aquestes associacions a la memòria i quan ens trobem davant d'un desencadenant que en principi és neutre però que el nostre cervell ha associat amb un fet desencadenant, amb un fet traumàtic, la presència d'aquest fet o d'aquest estímul desencadenant, que pot ser molt variopinto, poden evocar respostes emocionals tan intenses com si tornéssim quasi bé a reviure allò que ens va generar aquella resposta emocional tan intensa. I al final passa el que hem dit al principi, quan ens trobem amb el mateix estímul o amb un de semblant, podem desencadenar aquesta mateixa resposta de manera inconscient. No tothom som igual de sensibles a que ens passin aquestes coses, no? Depèn de si hem patit traumes o estrès en el passat, potser som més susceptibles a reaccionar davant dels desencadenants emocionals, certs trets de personalitat, no? Les persones molt emocionals, el que en personalitat a vegades s'anomena neuroticisme, que és un factor que si un puntua alt en neuroticisme no s'ha d'entendre com que és un neuròtic, sinó com que sent de manera molt intensa les emocions. Quan tenim mecanismes d'enfrontament de les coses que són poc eficaços, no tenim estratègies d'afrontament ben desenvolupades, o tenim altres trastorns de l'estat d'ànim que fan que siguem més vulnerables a patir o a reaccionar de manera, a ulls de tothom, exagerada davant d'una situació que en principi no hauria de ser tan estressant. Què sentim o què sent una persona quan es troba davant d'una... Com podem saber si ens estem trobant en una situació d'aquestes, no? Si estem sentint això, si tenim un desencadenant emocional davant.
Això vol, jo entenc, molta experiència, vol temps, no?
És conèixer-nos, és que
sí,
sempre insistim...
És un procés molt llarg.
Observar-nos, sí. Hi ha d'haver primer la consciència de voler-nos conèixer i després dedicar-hi temps, no? Les dues coses són importants per conèixer, no? Què podem sentir-nos? Podem entrar en pànic, podem sentir-nos superespantades o molt insegures, s'eleva el ritme cardíac, sentim com que ens sulfurem, no? Aquesta
sí, sí.
Cosa de necessitar marxar d'allà.
No, i ens ho veuen els altres, ens ho noten.
Sí. I tu també t'ho notes, a vegades no n'ets conscient, però a vegades sí que n'ets conscient de que estàs reaccionant. Fins i tot et pot haver-hi un atac de pànic, no? et poses de mal humor de cop, tens un canvi d'humor aparentment inexplicable o impredictible, tens tensió física, com apretar els punys, la mandíbula, et venen records estressants o traumàtics, tens una explosió d'enuig, igual no en el moment en què tu t'exposes en aquell estímul, però potser més tard. Qualsevol d'aquests símptomes pot sorgir en resposta d'un estímul desencadenant. Sí, el que passa que de vegades ens és molt difícil identificar-los perquè poden ser molt diferents d'una persona a una altra. Llavors, m'agradaria posar algun exemple perquè potser és més fàcil veure'ns identificats. No? Per exemple, una persona que va perdre el seu pare en unes dates al voltant del Nadal, fa molts anys. Sí. I quan s'apropen aquestes dates, es posa trista, discutidora, tendeix a aïllar-se durant el període festiu, no li passa res, igual no és ni conscient de que és per això, però sí que, o el seu pare va morir pues, pels vols del pont de la Constitució. I quan comença el desembre, ja la seva família nota, torna a estar com si hagués tingut una recaiguda. Torna a estar, no sabem per què, ell tampoc sap per què. Aquí darrere hi ha un desencadenant emocional. Hi ha algú que ha passat en aquella, la vida d'aquella persona i sense ell ser-ne conscient, tornen a venir tots aquells sentiments i emocions que va viure en aquell moment del seu passat. Per exemple, la típica pel·lícula d'un veterà militar que evita els sorolls forts o les llums intermitents després de tornar d'un període de servei, o persones més properes que tenim aquí a la nostra illa que ens diuen he assistit a... que després són conscients perquè hem fet teràpia, no? Ara parlo de gent de la Guàrdia Civil directament, no? Que pues, han fet algun procés de teràpia, algun treball, no? I ens expliquen, és que me'n vaig adonar que quan estava en una situació d'un accident o que hi havia hagut algun cotxe calcinat, No? Gent que viu en situacions... És que els cossos de seguretat, de vegades els critiquem, però viuen situacions molt extremes i molt intenses. I aquesta persona concretament m'explicava que jo no podia anar a una barbacoa amb els amics, que fa com un acudit fàcil, però realment aquesta persona no en tenia per què. I al final se'n va donar compte que és que hi havia l'olor que havia associat de morts calcinats amb l'olor que es respira en una situació lúdica com pot ser aquesta, no? I quan ho va detectar, se'n va adonar de que hi havia hagut aquesta associació i ell simplement era el dir quedarem amb uns amics, ja ho evitava i pensava, ostres, serà que sóc poc sociable? Hi havia darrere un desencadenant emocional, no? Persones que estan sotmeses a moltíssima pressió. I un professional, per exemple, que en un lloc de feina l'han menys tingut sempre, pot ser que en una altra situació, abans que el matxaquin, doncs pot compensar, sense adonar-se'n, sent massa agressiu o massa assertiu en el seu nou rol. És molt difícil crear una llista exhaustiva de desencadenants, però el que passa o el que ens ajuda molt és el que deies tu fa un moment, Bernat, que és observar-nos a nosaltres, no? Per identificar el que ens, si estem reaccionant en una situació d'aquestes, ens pot anar molt bé observar-nos com ens sentim. Algú ens dona una notícia que aparentment és bona i nosaltres, en comptes d'alegrar-nos, ens sentim malament i marxem. Per exemple, doncs que una persona que s'ha quedat embarassada i tu en comptes de reaccionar amb alegria i llavors et sents estar malament, et sents culpable de dir que per què no m'alegro d'això, no? Per què no estic contenta o content per aquesta notícia, no? Pues que potser tu has tingut una experiència que no relaciones, has tingut algun avortament, tens problemes per quedar-te embarassada, no? I potser no connectes aquestes dues situacions, que aquí és molt, molt evident, no? Però pot passar que hi hagi gent que no... O que algú tingui un ascens i tu, en comptes d'alegrar-te, et sentis malament i sentis com una enveja davant d'aquesta situació. Llavors, és preguntar-nos el que estem sentint, si no s'ajusta en aquesta situació, perquè jo no li tinc mania a aquesta persona, perquè no m'hauria de sentir com em sento, perquè jo me n'adono perquè em sento malament sentint-me així, no? Sento vergonya, sento culpabilitat. Anem a investigar què hi pot haver darrere d'això, no?
Ja, se m'acut, per exemple, doncs, amb... un cas molt clar del que deies al principi, perquè aquest últim exemple doncs, era potser més complex o més, diríem, no rebuscat, però més
difícil de veure.
Més obscur dins la psique humana, no? Però, per exemple, el meu avi, que va ser, doncs, va anar a la Guerra Civil, li va tocar per edat, molt, molt jove, 19 anys, i 19 anys, no, 21, perdona. I per quan venia Sant Joan no li agradava.
Per exemple.
Sí, passava fatal, ho passava fatal, no suportava els petards. Mira que ja, doncs...
per Sant Joan a Catalunya, sí.
Sí, sí, és algú... Llavors, per això, però... en aquest cas, també se m'havia acudit un altre exemple que ara...
Que has de reiniciar.
Sí, has de reiniciar.
És que tens
masses
temporals.
Avui em fa falta una dutxa de cafè.
Ostres!
Quan aniré a la Litxa, ara quan...
Ah, jo també.
Quan a les 11, quan entri en Pepo, però vamos, de pet, demanar una olla de cafè.
I que te'l tiri per sobre, no?
Que tiri per sobre.
No lo vas a entender, però quan escuches la ràdio, a Litxa, lo entenderás.
Ai, avui no, però m'havia trobat un així una miqueta més d'aquest estil. Ah, sí, per exemple, ara m'ha vingut, les persones doncs, que, per exemple, doncs, a casa, doncs, com diu la cançó, em deia la cançó aquella, doncs, aquella cançó doncs, d'Eddie Vedder, no? Aquella de Jeremy, de Pearl Jam, no? Allò de...
No et puc ajudar.
Daddy wouldn't give attention and the kid was something mommy wouldn't wear, no? O sigui, el pare no li prestava atenció i la mare i el nen no era una peça de roba que la mare es posaria, no? O sigui, quan algú està a casa i no li han fet massa cas, no li han fet festes, no...
Llavors algú triga a contestar-te un missatge...
Sí, no, i després vas amb una desconfiança al món quan algú, doncs, senzillament és agradable amb tu o vol... o diu t'estimo o tal qual, tu dius... per què deu ser,
no? Que sospechós.
Sí, sí, que sospitós, no? Per què, saps?
És a dir, a mi no m'estima ningú.
Sí.
Sí, però aquest exemple és molt bo i és molt contemporani, no? Quan algú no... Quan reaccionem de manera exagerada a la falta d'atenció, a algú que no respon ràpid un missatge, no? Quan hi ha gent que no viu, com jo, enganxada al mòbil. Hi ha gent que té una vida, no? I que no està... El mòbil no és una extensió de la seva mà. Però moltes vegades tendim a interpretar que si no ens respon ràpid algú és perquè aquest algú ja no té interès. Fem aquesta associació perquè hi ha hagut darrere una experiència potser de falta d'atenció o de que no hem sigut prou vistos o prou vistes a casa, no? En comptes de dir, pues tindrà alguna cosa a fer, hi ha altra cosa mariposa, que és el que les nostres amigues o amics potser ens diuen, de dir, però és que és normal, o és que per què et poses així, o per què, no? O sigui, escoltar, primer, observar-nos a nosaltres quan sentim alguna cosa i algú ens diu, a vegades ens n'adonem nosaltres, però a vegades no ens n'adonem i algú ens ho diu, i això és una gran ajuda, no? Sempre anem a lo mateix, ser conscients de nosaltres mateixos, observar-nos, escoltar el que la gent que ens estima ens diu, que ens ho diu perquè ens estima, i agafar-ho sense un ànim de sentir-nos malament, sinó de dir, ostres, vaig a analitzar què hi pot haver darrere d'això, no? Aquesta atenció plena, portar un diari emocional de com m'he sentit avui, intentar identificar quines coses m'han passat, perquè anirem trobant patrons, segurament, de tipus de dies. De vegades és simplement doncs, que el dia és més gris de lo normal i aquell dia el tens tot girat i a lo millor és que hi ha alguna cosa darrere que recorda una època de la teva infantesa, que era l'hivern, i que et senties especialment malament, o un curs, o un trimestre d'un curs concret en què ho vas passar molt malament i els dies eren grisos perquè era la tardor o era l'hivern, no? Intentem associar estímuls amb les nostres emocions per veure si trobem patrons que ens donen pistes de què pot haver-hi allà darrere, no? Sempre identificant això, que és algo que ens fa sentir molt malament, que és una amenaça quan en realitat no ho és, perquè no és un estímul amenaçant, no està la nostra integritat en joc, és inesperat, perquè no és quan dius, ostres, ara vaig a fer alguna cosa que ja sé que em posarà nerviosa, sinó que apareix, no? Avui de cop estava bé i ara de cop estic malament i no sé per què, no? Inesperat. perquè hi ha alguna cosa inconscient allà darrere, no? I que ens passa a nosaltres, però que a la resta pot ser que no els hi passi. Per tant, tots aquests elements ens poden anar informant de que dintre hi pot haver alguna més i ens genera molta angoixa, aquesta incertesa, no? Aquesta sensació d'impredictibilitat, de dir, ostres, és que no em puc fiar del meu estat d'ànim, perquè de cop em poso malament i no sé per què. I ens genera molta angoixa, això. Intentar fer aquesta feina de cartografia emocional nostra, pròpia, no? Això ajuda també molt, doncs, la teràpia, alguns ens pot ajudar això, però com que en aquest espai sempre intentem donar tips perquè intentem nosaltres estar una miqueta millor, pot anar bé això, no? Deixar, escoltar el que diu la gent que ens estima, portar un petit registre si el que tenim és ganes d'estar millor, perquè normalment, en general, tots tenim ganes d'estar millor i sí que haurem de fer un petit esforç per estar millor moltes vegades, no? I hem d'estar disposats a fer aquest esforç perquè val la pena. No vol dir que amb això desaparegui potser aquella associació, però el fet de ser-ne conscient fa que tu siguis més compassiu o més compassiva amb tu mateixa, que et donis temps per sentir-te, saps que et sents així i que llavors et passarà. Si és davant d'una persona, o per exemple tu segueixes algú a Instagram que tot el que fa genera molta enveja, això ho vam parlar també quan parlàvem de l'exigència i del síndrome de l'impostor, convertir aquesta enveja en admiració i veure què té aquesta persona que a tu t'agradaria tenir, què té aquesta persona que a tu et genera aquesta incomoditat, no?
Jo crec que quan, a mesura que et vas coneixent, no, que dèiem, no, i crec que hi ha gent, doncs, que té la sort, doncs, de fer un procés d'immersió i de viatge interior, doncs, abans, i que s'hi posa molt seriosament, i hi ha gent que no, doncs, això, amb la mitjana edat, als 40, 40 i pico d'anys, doncs, ja no n'hi ha més, i ja et coneixes a tu mateix gairebé obligat, no? Si sóc així. Però identificar, explicar-te aquestes reaccions, sí. només el fet d'explicar-te-les, de trobar-li un sentit, de saber per què passen...
És molt alliberador.
D'establir aquesta sensació ja et tranquil·litza.
És molt alliberador, perquè no és només el... No, és que jo sóc així i tinc aquesta tara. No, igual no és una tara, anem, o sigui... Tornem al de sempre, no? Aquesta veu interior, aquesta manera com ens parlem, no és una tara, tu no tens una tara, ja t'ha passat alguna cosa, hi ha una associació allà, ser-ne conscient i després no pagar-ho amb els altres, perquè sí. La gent està feliçment vivint en el seu món, comunicant-te una notícia, evidentment no amb ganes de girar-te el dia, no? I de donar-te la tarda, i tu a lo millor... t'agafa aquesta reacció que hem dit fa un moment, que t'aixeques i te'n vas, o de cop et poses callat, o no dius res més, i l'altre diu, ostres, i què li he fet, què li passa?
O tens molt poca paciència amb els teus fills, no? De cop i volta tens molt poca paciència amb els teus fills, i no t'ha passat res en concret, no t'ha passat res en concret, però hi ha hagut alguna cosa, hi ha hagut algun detonant que t'ha fet t'estar de mal rotllo.
Tu saps que hi ha alguna...
Ja has de mirar, a veure què ha passat.
I és important mirar, primer per tu, per aquesta compassió que a vegades diem que hem de tenir amb els altres i aquest somriure cap als altres, també cap a nosaltres, no? De cuidar-nos a nosaltres potser com no ens han cuidat abans, perquè doncs no n'han sabut més, o nosaltres mateixos no n'hem sabut més abans, i mereixem també tenir aquesta carícia de és normal el que et passa, el que et passa ve d'aquí, no ets raro, no has de sentir vergonya, aquesta cosa també és important, no sentir vergonya de les nostres reaccions, perquè si les tenim és per algú. No acceptar que menys tinguin les nostres emocions, que ens diguin exagerat o exagerada. Bueno, igual tu no entens per què estic reaccionant així, ni jo tampoc no ho entenc, però si estic reaccionant així és per alguna cosa. Vaig a veure per què. Aquesta és la segona part. La part de responsabilitat, la part de... No? O sigui, que ningú menys tingui les nostres reaccions. Sí, però nosaltres conformar-nos amb el jo sóc així i punt, doncs intentar responsabilitzar-nos d'això, no? D'aquesta informació. Un cop ja ho sabem, convé fer aquesta feina d'identificar i de després no carregar damunt dels altres les coses que ens han passat, perquè evidentment nosaltres no en som culpables, però els altres tampoc. I els altres també tenen les seves motxilles i també tenen les seves coses. Per tant, bueno, per una millor convivència i per una millor... La felicitat igual passaria per aquí, si tanquem com hem començat, per ser més conscients de les coses que ens fan mal, de les coses que ens fan bé, i intentar minimitzar unes maximitzar les altres i viure en pau, no?
Estar desperts i que no ens faci mandra, doncs, això. Doncs,
arremangar-nos
sí,
emocionalment.
Estar conscients, no? Que cada sí. cop, a més, amb la pràctica, cada cop és més fàcil.
Sembla dolorós, però al final val la pena. Guanyes molt en pau, i això crec que és la felicitat. Jo, per mi és pau.
Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A xarxes la podem seguir a Instagram i a través d'allà doncs, segur la podeu contactar per si voleu doncs, sessionar, si voleu fer algun tipus de teràpia amb ella. Res, tornem en uns segons per anar cap a Eivissa, per xerrar, doncs, en aquest cas, amb en Vicent Ribas, en el diari. Però res, avui recordem els Mambo Jambo, aquesta banda de rock and roll dels 50, instrumental, dels 50, però que toquen ara, doncs que fa 9 anys traia el seu tercer disc, Jambology. Escoltem el tema que donava inici al disc. Fins ara.